A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc dos tertulians que estan en plena rialla, i això que estan acostumats als estudis, i em demanen, i en quin moment estem en directe i en l'aire? Dic, mira, la llumeta vermella que tens davant teu és el moment on el micro està connectat. Ara ja no podem dir bajanades o altres coses, diguem, fora de context.
Tampoc n'hem dit, és una qüestió de formalitat, diguem, i ja està, no?
Exacte, si no diran, mira, caram, com comença la tertúlia aquesta.
Esperem, per dir bajanades, esperem que està connectat, està amb el micro obert. Ja les direm.
Ferran Goya, benvingut.
Gràcies per rebre'm.
Josep Maria Camp, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, diguem, l'hivern ja es nota una miqueta més avui, eh? O sigui que hi ha petita enfarinada més, o sigui, per les notícies, bueno, obertura prevista, 23, si les condicions acompanyen, si hi ha neu, sí,
23,
són moltes coses.
23 de novembre. En un sector.
En un sector,
sí. Bueno, Arcalís, en principi, i després la resta el dia 30, no? Aquestes són les previsions.
Bueno, és que és cert que Valls del Nord i Arcalís, vall molt freda i generalment, doncs, la naturalesa, diguem, és més agraïda a nivell d'inhibició més aviat en la temporada.
Sí. Bueno, sí, Arcalís és una estació més obaga i aleshores això pues, permet, també hi ha una certa alçada, també, tota ella, i per tant això permet tenir temperatures més baixes i, bueno, i possibilitats de fabricar neu abans, no? Mm-hmm.
Sí. L'Arcalís té unes condicions, comencem a esquiar allà a 1.250 metres i llavors l'orientació, el fenomen aquest està molt a prop del vessant, és a dir, del vessant nord, que és, bueno, aquests dies, des de fa 3 dies pràcticament, està ancorat allà com a Pedrosa, Montmantell, el pic de Pla de l'Estany, i això que veig jo des de casa meva, veus que allà no es mou els núvols, eh? No,
estan allà, veus, estan allà.
Sí, estan allà i bueno, pues, esperem que deixin caure algo de neu. I després, bueno, cada estació, una estació com Arcalís també, hi ha exèrcits i després hi ha la guerra de guerrilles, no? Llavors, amb una petita estructura pots engegar una estació, i una estació més gran costa molt posar a rodar la maquinària, i l'agilitat que permet tenir una estació com Arinsal també. Arinsal és una estació que permet, que pot engegar-se molt ràpidament perquè la morfologia de la vall, la distribució dels telecadires de sortida i tot això, pues, amb poca cosa pots engegar-la. En canvi, pues, soldeu, pas a la casa i tot això, pues, necessiten, primera cosa, personal. On estan? Estan, encara no han passat el xarco. Llavors, ja dius, si és que necessitem, si no venen 250 persones, no pots posar en marxa una estació d'esquí. Llavors, per això Arcalís té, a part de les condicions morfològiques i meteorològiques, té l'avantatge de que la pots engegar amb poca... I després són estacions que també, com li passa també a Pal, que al tenir una activitat a l'estiu, al no estar tan separat, és a dir, a Arcalís funciona el telecabina i funciona Creu Sants durant molts mesos d'estiu. Pal també, li passa això, que funciona amb la bicicleta, funciona molt, i ja tens una base per poder-la arrencar.
Tenen més personal fix.
Sí. I llavors ja pots engegar una cosa. Llavors, això és molt important, i és molt important el tenir aquesta complementarietat estiu-hivern, perquè, primera cosa, generes un empleo més estable, no és una qüestió de no necessites tanta rotació de personal, i luego, pues, si s'adelanta la temporada pots engegar molt ràpid.
És una miqueta...
Sí, de fet per avançar, sí, es pare un mes i mig i poc més, o menys, perquè clar, ja comença la temporada d'estiu, el juny,
Sí, és aquesta gran frase de desestacionalitzar Andorra, hivern, esquí, neu, que bueno, anem cap a aquest sentit, perquè entre mostra gastronòmica, concerts, ara aquestes setmanes tenim doncs tota l'activitat del shopping Andorra.
Sí, home, mira, jo recordo quan era petit, per exemple, a Rinsal hi havia gent per Nadal, per Pasqua i a l'estiu, i s'havia acabat. En canvi, ara veus turisme tot l'any, veus gent tot l'any. I cada vegada més, O sigui, cada vegada més, més dispersat, diguem-ne, o sigui, no hi ha una temporada fortament mancada. Home, sí, hi ha, per exemple, per Nadal, o passat Nadal és quan és més fort, no?, o el mes d'agost, però vull dir que Déu-n'hi-do, hi ha molts caps de setmana i moltes setmanes que està bastant ple, els hotels, vull dir, es veu gent.
Clar, i sobretot que diguem parròquia de la Massana, parròquia de Rinxal, tant Ordino també, diguem, són parròquies, diguem, sí, amb molta capacitat hotelera.
No, ja, vull dir, Andorra la Vella mateix, vull dir, si et passeges sempre veus molta gent, i molts francesos una altra vegada, que celebro, no?, que hi hagi gent que cada vegada vingui de més lluny, també, i estan més dies, no?, i, bueno...
És una miqueta el repte, d'Andorra Turisme, que vingui gent que s'estigui més dies, o sigui, estades més llargues, i també doncs tenir un turisme de proximitat, evidentment, però també tenir un turisme llunyà sí, que vingui, perquè aquests pernocten més.
Sí, exacte. No, i és que abans potser venien més a èpoques molt marcades i avui dia pues, n'hi ha que els agrada també més la tranquil·litat i per això venen d'altres èpoques, perquè també hi ha l'atractiu suficient com perquè vinguin i no s'avorreixin.
No, a més, imagina't, clar, algunes vegades això de ser tan gran... Jo he viscut una Andorra que tenia sobretot l'activitat a l'estiu, molt curta, però a l'estiu, que Canillo a l'hivern era un desert, i en canvi pues, a l'estiu s'animava gent que venia a pescar, a collir, hi havia turisme d'estiu. Després, progressivament, es va anant primer a omplir les temporades altes, Nadal i Pasqua, i després ja tota la temporada d'hivern, i llavors quasi ens vam oblidar de l'estiu.
Sí.
I ara pues, tenim un estiu, l'any passat van venir per una cosa de treball uns geotècnics que tenen la seva base a una estació d'esquí a França, als Alps. I llavors la seva preocupació era dormir al mes de juny a Andorra pensant que estarien tots els hotels tancats, que és el que els hi passa al lloc on estan ells.
Sí.
I llavors vam treballar un dia a Soldeu i l'endemà tenien que treballar a Rinsal i van dormir a Rinsal aquella nit. I els vaig anar a buscar a l'hotel i em van dir, està ple l'hotel al mes de juny, no? Clar, direm que de tercera edat, el que hi havia, el que fos, però l'hotel estava ple. I els tios deien, és que estan en un poble turístic i no s'ho podien creure. Diu, de pensar que estarien els hotels tancats i que per això no es costaria trobar llits per dormir, teniu el problema de que quasi estava l'hotel ple i que no hi havia habitacions perquè l'hotel estava ple.
Sí, un paradoxa, no?, per ells una miqueta, sí, respecte a lo que estaven acostumats.
Sí.
Per al sector que tu toques, Ferran, dels jeans, clar, el que deia el Josep Maria, la Massana, doncs, un mes i mig escaig de parada d'activitat entre l'estiu i l'hivern, clar, tot això obliga, perquè molta gent pensa, no, és que el giny el paren i s'ha acabat, saps? I no hi toquem i el tornem a encendre i ja està. Clar, hi ha tot un manteniment que es té que fer i segurament més important per un giny que funciona, diguem, quasi bé en continu tot l'any, o sigui que té menys parada que els altres.
Sí, bueno, el manteniment anual és un manteniment, si està organitzat, emplees uns recursos i llavors hi ha unes finestres aquestes entre que plegues el mes d'abril i que engegues l'activitat a principis de juliol o així, tens tens una finestra de temps per fer aquest manteniment. I després, quan ja tanques al setembre o a l'octubre, també tens una altra finestra d'un mes per fer aquest manteniment. El problema és quan tens que fer el que diguem nosaltres les grans visites, les inspeccions extraordinàries, que llavors ja es necessita desmuntar, controlar. Són visites que es fan cada 15 anys, normalment, llavors, si t'espaviles bé, són cada 15 anys i llavors ja és una qüestió que tens que afinar molt, molt el calendari per poder tenir l'aparell mantingut com diu la normativa i com diu la prudència i que puguis, però amb estacions pots donar, és a dir, si per exemple tens que fer una parada a la telecabina de la Massana per fer un canvi de cable o alguna cosa així, pues desvies a la gent que pugi o per carretera o que pugi per Arinsal és a dir, tens que buscar sempre una solució.
Sí, perquè això són manteniments llargs, eh? Jo recordo tingué que a vegades a retrasar o adelantar el tancament perquè jo recordo un canvi de cable i bueno, no sé què més i tal, pues, pràcticament 2 mesos, eh?
Sí.
És que del que comenteu, també a mi em dona la impressió que el transport per cable de ciutadania, de públic, d'usuaris, sí, diguem-ho com vulguem, jo diria que potser és un dels més segurs del món, perquè dius accidents poquíssims, o sigui que...
És el més segur.
Si compleixes les normatives, això el Ferran en sap més que jo, si compleixes les normatives de seguretat, de manteniment, de tot, és molt, 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 molt segur, molt segur.
Sí, que diuen l'avió més que el cotxe, per dir-ho així, però el transport per cable encara més, per dir-ho així.
Sí, sí.
Bueno, i nosaltres que treballem en molts llocs, realment on treballem més a gust és Andorra, perquè Andorra es fan les coses molt, 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 molt bé. És a dir, des de pràcticament recordo de quan va agafar a conselleria abans de la Constitució, el Ramon Cereza va agafar la qüestió del transport per cable dins de les seves responsabilitats dins del no era ministeri, era la conselleria que ell, i llavors es va agafar una línia i quan es comença a veure una cosa és molt fàcil llavors seguir. Algunes vegades s'espallen, però pels que anem a darrere de gent que ha començat a fer les coses bé, ens és molt més fàcil el tirar cap endavant. I mèrits, bueno, pues, a part dels mèrits que ja coneixem de persones com el senyor Salvans, el Serra, el Viladomat, logo hi ha gent que no ha tingut tant protagonisme, però que van ser pioners en certes coses i que van posar el camí per fer les coses molt bé. I si s'ha començat bé i els que hi ha darrere fem una miqueta just lo que la nostra obligació i una miqueta més, pues el camí és molt més fàcil. I des de luego Andorra, a nivell de manteniment i d'estat de tots els aparells i això, no és en relació, no vull comparar amb països, però ho fem igual que els que fa millor.
De lo que deies, Ferran, bueno, s'ha anunciat que Grand Valley Resorts invertirà quasi 21 milions d'euros per aquesta temporada 2024-2025, o sigui que es continuarà a fer inversions, diguem, per al món de la neu, l'inhibició artificial i altres coses, diguem, que és important perquè és un producte, malgrat que tothom diu el calentament global,
és que no, és que no es pot parar, no es pot parar. I amb el tema de fabricació de neu de cultiu també hi ha hagut un canvi important des de cada any més, cada vegada més, amb sistemes pues, més sofisticats, amb sistemes que, bueno, que consumeixen menys, que produeixen més, que no són nocius, vull dir tota una sèrie d'històries que fan que la neu cada vegada sembla, encara que sigui de cultiu o moltes vegades és de cultiu, pues sembla com més natural, no? perquè al final és natural, és aigua, molt fred, vull dir, surt la neu.
Sí, l'única cosa, allò que caigui l'aigua del núvol, diguem, la pulveritzes. Per
sí, 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 sí.
Pues mira, una de les coses que tenim a Andorra, de diferència amb els altres, que un excònsol sap moltíssimes coses que cònsols d'altres països ho ignoren. És a dir, el que sap el Josep Maria, pues, hi ha molts cònsols de França, de Suïssa i d'Espanya que no tenen ni idea. I llavors, pues, això pues, és un actiu més. És a dir, aquest coneixement compartit pues, ajuda molt a que s'avancin les coses.
Sí, de lo que deia el Ferran, Josep Maria, clar, el comú de la Massana doncs, ha tingut doncs, i té aquesta involucració, participació dintre doncs, de l'estació i aleshores, doncs, clar, és una
bueno,
part...
Abans era el 100%, però, o sigui, és que, aviam, jo penso que quan tens un càrrec, sigui quin sigui, o t'impliques i prens decisions amb coneixement de causa o malament rai. Això és així. Després et pots equivocar o no et pots equivocar, però sobretot implicació i coneixement de causa, perquè si no, no. Jo escoltava molt sempre els tècnics, els enginyers, els directors, sempre, perquè clar, tu pots tenir una idea i dius, bueno, aquest tio està sonant, no?, per molt que mani, però no. Si no hi ha l'aval del... Començant per l'enginyer, que és el que té que firmar el projecte i el que té que avalar i donar la seguretat i l'informe correcte perquè tot allò sigui, bueno, funcioni correctament. Si no hi ha aquest aval, jo com a cònsol no firmo, eh? No dono el vistiplau. Perquè és un risc i és una temeritat. O sigui, està bé de bueno, els coneixements hi són si t'impliques, però el que mane sempre és el tècnic, l'enginyer, i després, evidentment, amb l'aval dels directors, de tot l'equip que tens, però avui dia ha de ser així, perquè si no, la cosa t'hi pots fer mal, eh?
El que dius és una frase que em van dir fa pocs dies, en una reunió, demana més i t'equivocaràs menys.
Exacte, correcte. Sí,
això és potser una gran màxima, una gran dita per aplicar, perquè no sempre s'aplica, per dir-ho així. Misteris, no? Cadascú cuina a casa seva com vol.
Podria explicar algunes coses, però no val la pena.
Ho deixarem.
No toque.
De lo que sí, malauradament, diguem, la falta de neu d'inhibició de l'any passat, doncs, Setup 365, han tancat l'any amb un dèficit de 4 milions i mig. Clar, la consola actual Eva Sants ha dit, bueno, falta de neu, perdó de llum, hi ha factors, diguem, que no sempre són controlables i que poden, diguem, millorar o també fer baixar el resultat d'explotació. Ara, això no sempre té que ser així, diguem, que sigui en números, diguem, negatius, perquè hi ha hagut anys molt bons també.
Sí, mira, abans en parlàvem amb el Ferran, i és el que diguem, tu et pots equivocar i d'errors també se n'ha de prendre. L'important és rectificar. Si t'has equivocat, rectifica, no? Jo crec que això ha sigut un cúmul de circumstàncies, no només per la manca de neu, perquè, bueno, manca de neu sí i no, i la mateixa manca de neu que hi havia a Palarinsàlia dels altres llocs també, no?, i les estacions veïnes i tal. I nosaltres teníem més possibilitat justament perquè hi ha més inversió a Andorra i, per tant, a Vallnord també, hi ha més inversió amb el tema dels canons de neu, de fabricació de neu, del manteniment de la pròpia estació, etcètera, etcètera, no? I en canvi, pues, bueno, pues, vull dir, hi ha hagut una davallada de clientela. Què passa aquí? Què passa aquí? Al meu entendre, no?, i coneixent una mica la situació, i no som ànim de crítica, sinó amb esperit positiu, no? Dius, home, el departament comercial al seu dia es va, com aquell que diu, desmantellar. Per què? Abans de que hi hagués que es creés aquesta societat, no? El departament comercial d'una estació, igual que qualsevol empresa i de màrqueting, és el principal, és molt important, perquè és el que t'ha de vendre el producte. Per tant, o sigui, això és un departament que s'ha de mimar. Després, això, unit, evidentment, amb la pujada de preus, amb tota la el problema mundial, no, de les guerres. La guerra d'Ucraïna, en fi, Israel també, perquè hi havia una clientela molt important a Vallnord d'israelites. Els anglesos també van fallar. Per què? Perquè amb el Brexit tampoc els hi va tan boiant la cosa, no? I aleshores, doncs, bueno, és tot un cúmul de circumstàncies, i això evidentment amb l'augment exponencial de preus. I després, el que comentàvem fora de les, dels estudis, no? Amb el Ferran. O sigui, jo entenc, i és així, no ho sé si em puc equivocar, però vull dir, Palarinsal és una estació, jo ja no dic ni millor ni pitjor, però som diferents, Som diferents de la resta de Gran Valira, inclús diferents d'Arcalís, que cada una té, té la seva idiosincràsia, té el seu atractiu, té la seva configuració, i aleshores el que no es pot fer, al meu entendre, o és erroni fer-ho, és vendre al mateix preu, un domini petit, mitjà, digue-li com vulguis, que està destinat a una clientela familiar que necessita molt de mimo. No ho pots vendre al mateix preu que a la gran estació, com Soldeu, el Tarter, Pas de la Casa, etc, que tenen moltes entrades i té molta extensió unida. Això també ens falta allà. Bueno, doncs tot això unit, o sigui, ho fiques a dintre d'una coctelera i surt el que surt. Per tant, això té solució? Sí. I jo diria que té una solució ràpida. Això, quan d'estudiar, i espero que estudien, i ho puguin solucionar i rectificar per millorar aquests resultats, perquè és molt important que l'estació funcioni, no només per la parròquia i pel país, sinó per la pròpia societat. Perquè si Palarinsal funciona, la societat funcionarà també, no?
Clar, el que dius tu, cert que Palarinsal potser estació molt de famílies, grups de joves estudiants, per la facilitat d'oferta hotelera a prop, que s'hi pot anar a peu, el telecabina... Clar, tot un target, per dir, un tipus de clientela, claro, diguem, molt, molt específica. Bueno, s'ha conservat el Nord Pas aquest any, o sigui, diem el forfait per les valls del nord, amb un altre preu que per tot el país també,
sí
per diferenciar-ho també.
Una cosa és el forfait general, o sigui, de Gran Valira Resorts, que agafa totes les estacions, tu estàs una setmana aquí o 15 dies, doncs, bueno, et val la pena, o per temporada, sí, perquè pots anar on vulguis. Però una altra cosa és dir, home, jo vinc un cap de setmana, escolta, jo em vull quedar a la zona de Vallnord. Bé, no pots vendre el mateix preu el forfait de Vallnord que el forfait de tot l'altre costat.
Sí. Luego,
entenc jo,
Parlàvem de que ara, realment, entre la gent, a tots els àmbits, però amb el sector comercial, hi ha gent jove que dominen tota una sèrie d'instruments i que estan molt, molt formats i tenen gent molt preparada. Però els hi falta alguna cosa que se la tenen que dir els que som més grans. I ells ens tenen que escoltar algunes vegades. És a dir, no és que facin... Llavors, quan hi ha uns objectius de que van amb un compte de resultats, amb una xifra, perquè això de la massificació criticar la massificació és molt fàcil, però afavorir la massificació també és un treball que alguns s'hi posen, però molt, molt. I contra la massificació està la qualitat. I la qualitat algunes vegades és fer la guerra de guerrilles, coses petitetes de dir. Llavors, una pista per un tipus una tipologia de gent. Per exemple, jo l'any passat, que amb la poca neu que va haver-hi, en un lloc que no hi ha neu artificial, vaig disfrutar com feia molt temps que no disfrutava, que solament van ser 5 o 6 dies, l'alt de la capa.
Sí, senyor.
Pues vaig fer unes baixades d'aquelles amb neu, no hi havia molt gruix, però la pala aquella de l'alt de la capa és una pala orientada al nord amb una qualitat de neu bestial, i per les raons que siguin s'ha retrasat una mica la modernització del telesquí aquell de l'alt de la capa. bueno, si no es fa, lo interessant és que es faci dins d'un any o dins dos anys o que es faci. Però això permet de dir, el bon esquiador, ara dins el Tamet, pot funcionar bé. Una altra qüestió és el fer la connexió entre pal i arinsal, una connexió que ja amb el telecadira de Port Negre, el de 6 places i això, ja assegures una capacitat de pujar. Al treure el telesquí, aquesta pista de l'alt de la capa, al desaparèixer el telesquí, ja tens una arribada molt millor a baix de tot. És sí, el que sí. Abans de tenies que travessar el telesquí i era un obstacle.
Més amplitud. I
amb la pendent que hi ha, sí que hi ha un dia que estava la pista una mica gelada, podies portar-te algú que pujava algú pel telesquí. Sí. És a dir que... Hi ha petites coses i després, és clar, què té de bo pal i arinsal? Que surten d'un nucli de població vell, no un nucli creat. Dius, home, a Pas de la Casa és un nucli creat, però fa molts anys, home, però arinsal i Mas de la Casa és un nucli de població no creat, sinó que ja tenen segles. No,
i amb capacitat hotelera.
I amb una capacitat hotelera. Hi ha una tipologia d'hotel que li agrada a molta gent que no vol un sistema despersonalitzat. Encara que hi ha hotels grans a Andorra, a Soldeu i això, que són excel·lents i que poden atreure. Però no es tracta de dir això és bo i això és dolent. No, sinó tenir un ventall d'oferta que pugui satisfer a un altre tipus. Jo vull tranquil·litat, jo vull, escolta, jo estic en una ciutat que estic agobiat tots els dies i tal i qual, i no vull anar a un lloc que m'esbaralla amb la gent a les cues, que vull això. Llavors, jo vull tranquil·litat. Si la meva senyora o el meu marit, perquè algunes vegades les dones són més deportistes, vol començar a esquiar a les 10, no hi ha cap problema. És molt fàcil trobar-nos a Arinsal o en un altre lloc. En canvi, si dors al peu de pistes, també tens un avantatge. És a dir, cada persona de la família o del grup o d'amics o alguna cosa així s'incorpora a esquiar, que hi ha un que vol estar a les 9 menys 10 a 3 quarts de 9 allà al peu del telecadira per agafar la primera cadira, doncs tu l'agafes, però nosaltres volíem esmorzar, tenir croissants i tot això i ja vindrem a les 10 del matí. Això ho pots fer a la Massana perfectament i a l'Insal. Llavors, un departament comercial gran té que fer els grans números, els grans objectius, però no oblidar-se d'aquestes coses també.
Sí, perquè si no, diguem, fragmentes, diguem, la població esquiadora.
Una visió, clar, és que jo crec molt, o sigui, amb la línia del que diu el Ferran, no? O sigui, la diferenciació que hi ha entre valls i entre estacions, entre zones, i això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre de vista, i s'ha de comercialitzar com a tal.
És una identitat que tenim. Anem a publicitat i tornem a trobar el Ferran Goya i el Josep Maria Camp amb nosaltres al Tertulià.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest novembre tasta el menú Andorra a taula al restaurant Mínims.
Aperitiu, carpaccio de vedella d'Andorra, coca de formatge del Batall, brandada de bacallà, melós de corder del Pui i postres.
Espectaculars! Sabors nostres i ingredients de proximitat. Al restaurant Mínims, al barri antic d'Andorra la Vella.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Josep Maria Camp i el Ferran Goya. Bé, estàvem parlant de temporada d'hivern, cert que bé, està res aquí a la porta. Una cosa que no té res a veure amb temporada d'hivern, que ha sigut notícia, un intent d'estafa per tres persones en una clínica d'odontologia, dius, per a desviar falses operacions o intervencions, diguem, de pràctiques. Dius, caram, dius, la malifeta, diguem, no té domini, no? Per dir-ho així, pot ser la mateixa per moltes coses, quan l'intenció hi és, es troba als mitjans.
ni domini ni recorregut, diria jo, perquè, de fet, vull dir, no sé, em sembla que feia anys que durava, no? Ja feia uns anys que durava, crec.
Sí,
bastant temps que durava. Però, clar, escolta, per estafar la una 3.000 euros, l'altra 7.000 i l'altra 9.000... Yeah. No val la pena de fotre-se amb aquestos berenjenals.
No, i persones d'una edat ja d'un cert raonament.
És lleig.
Sí. És lleig. No, és a dir, jo penso que de les misèries humanes aquestes de, que,
sí.
que, bueno, que, bueno, que sabem i no podem ignorar que existeixen i que això pues, suposa pues, que el combatre això també suposa que es destinen recursos públics per vigilar aquestes coses i que es tenen que vigilar, però que ens afecta a tots perquè hi ha al costat d'estafa, que és una estafa de diners públics, i hi ha una qüestió de destinar uns recursos d'investigació, de que les mútues, la seguretat social, la policia, té que dedicar uns recursos que podia dedicar a unes altres coses a perseguir aquest tipus de delinqüència que bueno...
Sí, és una manera de pensar que dir...
Que és petita delinqüència, però vull dir, home, sap greu, perquè això, el que diguem, no, abans no passava, no? Mm. Abans no passava, i ara, i a més, vull dir, que ho faci, doncs, pues, bueno, gent així. A més, tres persones de la mateixa clínica, jo crec que devia ser tot el personal, no?, de secretaria i comptabilitat.
Hi havia potser una concertació, no?, per bueno, la Valle ho ha dit, tenen un dia per tornar l'import.
Per tornar els diners.
Correcte.
Bueno, mira, clar, és que l'import és petit, és que entre les tres em sembla que era 18.000 euros.
18.000 euros es suma en total. Bueno, que són diners, sí, també, eh?
Sí, però dius, home, hosti, no t'emboliques per si l'has de fer la grossa, com a mínim, perquè si no...
Sí, tant per tant que la pessigada sigui bona, no? Per dir,
sí, home, perquè la clatellada ja, vull dir, ja la porten, saps?
Bueno, espero que no hi hagi nens escoltant el Josep Maria ara, eh?
No donem idees, però bueno, això són coses potser de deontologia, que et dius, bueno, com estafo una entitat pública que no faig mal a ningú directament, no passa res. No,
no, però sí que fas mal, perquè, home, són diners estafats a la Seguretat Social.
I som tots.
I sí que fas mal, en certa manera fas mal, i després perquè, a veure, no ho sé, però jo crec que la delinqüència ha de ser rebutjable, no?, per la societat, i per tant no... O sigui, no té lloc, no té lloc. Hem de ser, bueno, honestos i fer les coses bé, no? I no hem de caure en aquestes tentacions.
Sí, sobretot que de lo que diem, clar, el que treus un cantó, després altres persones que potser necessiten, doncs, un reemborsament d'un implant, d'una dent, de tal, perquè tenen recursos justos, dius, clar, estàs traient recursos d'un cantó per mala praxis, per dir-ho de manera, persones que potser que ho necessitarien, i aleshores també la Caixa de Seguretat Social, doncs, té els recursos que té.
No, però bueno, jo penso que són coses diferents, o sigui, això tampoc no té per què treure recursos d'altres coses, no? D'altres...
Però és una qüestió, l'altre dia una cadena de perfumeries que andorrana, i vaig passar per davant d'una ciutat espanyola on una de les botigues, esclar, tenia dos segurates a la porta. I vaig dir, a Andorra no tenim segurates a la porta d'aquestes perfumeries. A d'altres, a supermercats, i això sí, no? Però tot això que implica, pues, si tu tens, a més dels costos del perfum, costos dels venedors, costos de tenir un aparador maco, lloguers i tot això, a més, necessites tenir un contracte amb una empresa de seguretat,
sí, sí, sí.
Perquè et vingui a recollir els calés, d'Andorra també ho fan, però perquè la gent no se't porti el perfumet a la butxaca, això a les botigues de Barcelona o de Platja d'Aro o de Madrid, d'aquesta cadena, tenen segurates a tots, i aquí no. Vaja, o han canviat fa pocs dies, o també hi ha segurates a perfumeries.
No uniformats, però sí que em consta, diguem-ne, camuflats.
Camuflats, bueno.
Diguem-ho així. O potser en èpoques fortes o que hi ha d'això, sí, però tenen contracte de seguretat, sí. De fet, no.
Però això és un increment no sempre de costos.
És molt discret, no, sí, sí. No, o sigui, no té res a veure. No veuràs un segurat amb una perfumeria amb pistola, diguem-ne,
sí,
i...
Sí. No. Però, és clar, això té increment de costos, perquè la delinqüència fa incrementar els costos, i qui paga això? Doncs pues els que no roben.
De fet, el que diu el Josep Maria, fa no massa temps... no sé si era per el pont de Tots Sants, que han enxampat doncs, tot un grup que havia robat perfums i sí, altres coses també. Sí. O sigui que també dintre de la globalitat del país entra cossos de seguretat, sistemes de seguretat, serveis de seguretat privats i tal, doncs segur que hi ha furts,
I hi ha col·laboració i coordinació, sí, hi ha furts, però moltes vegades són més, hi ha més furts per la pròpia gent de...
Intern?
Diguem-ne interns, diguem-ho així, que no pas de gent de fora. Sí, sí.
Bueno, una cosa que no són furs, dos terços de les llars que reben ajudes ocasionals són persones andorranes i espanyoles. S'han atorgat 1.681 ajudes i 788 sol·licituds de prestacions. Dius, caram, dius, és una xifra important, diguem, per la dimensió de país. Sí. O sigui que demostra que tenim una economia bona, però que no per tothom.
No, és, a veure, són moments difícils, eh? No oblidem que tenim un problema greu, que és complicat, diguem-ho així, que és el tema de l'accés a l'habitatge de lloguer, no? Sobretot de lloguer. Ja no parlem de compra, que també... Però vull dir, sobretot tenim el problema aquest de l'habitatge. Si avui dia vas a buscar un pis, o sigui, primera, no n'hi ha, segona, els preus pels núvols, o sigui, super, molt cars, molt cars. Després, el tema de la inflació. El tema, no ho sé, vull dir, jo conec molts joves que hosti, que us dic, però nens, però què feu? Vull dir, potser que treballeu, no? Fa falta mà d'obra i viuen dels pares, viuen dels padrins, viuen de, bueno, de trapitxeus, diguem-ho així, de petits trapitxeus, que dius, hosti, és una llàstima, no? I en canvi, després, clar, resulta que la família pues, necessita ajudes, no? I sort n'hi ha, eh? I sort n'hi ha, perquè en aquests moments, si hi ha un problema, vull dir, s'ha d'atacar i s'ha d'ajudar el que es pugui. Hi ha ajudes a l'habitatge, ajudes directes, ajudes, bueno, mixtes, no sé què, no sé quant, després ajudes amb famílies que tenen crios, amb famílies... bueno, vull dir que viuen sol, és una sola persona, no? Bueno, vull dir si ha de ser, però que sí, que és molt, perquè però això vol dir també una mica el que deia Ferran, no? O sigui, que hi ha els recursos, hi ha els organismes que se n'ocupen i estan pendents, sí. i sort n'hi ha, i això ho paguem entre tots, i que hi ha abusos també, segurament. Trobes molta gent que diuen, hosti, és que tu, que aquell, que allà, que escolta, bueno, sí, però no ho sé, és que la gent aquí tothom es coneix i tothom es pensa que, saps? Dius, home, per això hi ha els tècnics, per això hi ha els organismes competents i suposo que ho analitzen i ho veuen, no ho sé, però en qualsevol cas aquestes ajudes sort n'hi ha i són necessàries.
Sí, luego també hi ha, les ajudes són absolutament necessàries, jo penso que sí. Luego, aquesta qüestió de què fèiem nosaltres pues, quan anem estudiant i això, pues, treballàvem a l'estiu.
Exacte.
Llavors, ara, si no és oferta directa de l'administració, dels comuns, amb activitats d'estiu, això, resulta que no hi ha cap tipus d'actuació. Que dius, home, l'Estat té que fer tot. Doncs pues no, però hi ha coses, per exemple, que sí, que una política de forma de que les empreses poguessin contractar a temps parcial als mesos d'estiu i d'hivern amb unes condicions especials de seguretat social i això, a un nano que ja amb majoria d'edat de treballar, de 16
anys,
a dir-li, escolta, tu necessites treballar 8 hores des de... És a dir, a la nostra empresa ho fem amb formació, és a dir, contínuament, és a dir, que tenim demandes i estan estudiant enginyeria o arquitectura i això. Però no els diguem que tenen que treballar 8 hores com els demés companys. Ells fan una jornada de 8 hores, de 4 hores, i treballen 20 i tantes hores a això. Però cotitzem a la Seguretat Social igual que si que fos un adult o alguna cosa així.
Sí, sí.
És a dir, jo no ho he deixat de fer, però igual alguna botiga d'aquestes que vas als altres llocs, i aquí alguna botiga també té gent jove.
Hi ha botigues que ho fan, sí, hi ha botigues que ho fan, inclús de cap de setmana. Sí. Eh?
I llavors, tot això fa... Elimines necessitats de població immigrant, perquè aquestes ja els tens aquí.
Sí.
Estan lliures en un moment de vacances escolars, de forma de que és un moment que també tenim molta afecció de públic. Llavors, que des del Departament de Benestar i de Treball que fessin una política activa d'incitar les empreses i de buscar uns avantatges a les empreses via tarifes especials. Que, ojo, que no estic demanant per mi, que nosaltres ho fem de molt gust, perquè esperem que algun d'aquestos acabi treballant a l'empresa. Algunes vegades ho hem aconseguit, altres vegades no ho aconseguim. Però que fixar personal que ja és resident aquí, i jo penso que això és molt important. I si, a més, contribueix a una ajuda de les famílies perquè no tenir tants gastos i pues bé, i aquest costum que es comencin a treballar als 16 anys, pues alguns els hi desgastarà, però jo penso que amb unes condicions sense modificar el codi de les relacions laborals, amb el codi de les relacions laborals que tenim avui del treball entre 16 i 18 anys, jo penso que es podia fer una política que podia ser educativa, i molt que podria aportar moltes coses a Andorra.
I fixa't tu, Ferran, jo que observo molt la societat, perquè tinc molts contactes, no?, directes pel tipus de treball i per el que faig, amb tot aquest segment de joves, curiosament, els que estudien es busquen la vida en botigues o en despatxos o aquí i allà, encara que sigui en hotel, jo que sé, amb caps de setmana, amb vacances i tal, no? I en canvi, o sigui, una sèrie de gent que han deixat els estudis, que vull dir que ja no han volgut estudiar i que han aguantat fins al límit perquè la llei obliga a estudiar fins als 16, doncs mira, d'aquella manera han passat els 16 anys i aquesta gent des dels 16 avui tenen 20-22 anys, no han treballat mai. Dius, home, com vols viure? Com vols viure? I en canvi els pares van escanyats i amb problemes i dius, ostres, vale, que abans treballàvem als 12 anys, de 12 a 14 anys treballàvem on fos, en botigues, en hotels, nosaltres en el cas, per exemple, en hotels, a rentaplats, a servir, a no sé què, per a taules, dius, vale, 12 a 14 anys potser és massa, que abans es treballava i eren hores, del matí fins a la nit.
Sí, l'aprenentatge, per dir-ho així, i el món laboral ha canviat
testimoni,
molt.
Soc testimoni, ni una cosa ni l'altra, no? Però, home,
ni massa ni massa poc.
Però ni tant, ni tan calvo. Bueno, dit això, les ajudes en aquests moments són necessàries.
Ara, de lo que dieu, aquesta part, diguem, de jovent, també per la futura, diguem, inserció professional, quan ja ha acabat carrera, o el que fos, dius, davant d'un director de recursos humans, una entrevista per qualsevol empresa, ostres, doncs mira, aquest noi de 16 a 17 a l'estiu ha treballat aquí, de 17 a 18 a l'estiu ha treballat aquí. Demostra una part proactiva d'aquesta persona i una actitud. O sigui que potser avui dia, si hi ha joves que ens escolten o pares de joves que ens escolten, no ho assimilen, que aquesta proactivitat és sembrar per poder recollir més tard fruits.
Correcte, perquè tenen o sigui, un estil de vida que és totalment diferent, i no vol dir, perquè surten també a la nit i se'n van a sopar, i van, o sigui, tenen el seu espai d'oci, i tenen els diners per pagar-ho, que no necessiten de ningú, ni donar explicacions de ningú. I això és molt important. Això només ho descobreix
el que ho fa. I, a més, encaminen la vida, i la vida, que la vida és, té molts aspectes, no? El laboral, l'amorós, la família, el no sé què, el no sé quantos, però tot, però encaminen la vida amb el bon sentit, amb el bon sentit que són, o sigui, segur que aquesta gent tindran èxit i amb el treball, amb tot, perquè és una altra manera de fer i de ser.
Mm. Bueno, tu, com deies, Ferran, que heu tingut casos que els heu pogut, diguem, després de contactar l'empresa quan ha acabat, i altres que no, doncs són aquests, no, que tenen aquesta part proactiva i, i van sumant punts.
Sí, sí. Mm. Sí, sí. Ja nosaltres tenim i inclús seguim a alguns que no estan i que bueno, jo tinc gent que ha fet les pràctiques a casa meva i ara són directors generals d'una empresa de telefèrics, és a dir que sí. I altres al cap de ventes del servei postventa d'una altra gran empresa i dius, bueno, pues, són coses de que dius al moment que marxen, si dius, però clar, és que no, el contracte que fas no és per tota la vida, no, és a dir, tu formes una persona i ja saps de que ell té la llibertat de marxar, pues, i mira, pues, no és un contracte d'aquells de servidumbre, de ser de la gleba de l'edat mitjana, no?
Però... És difícil, perquè abans t'estaves en una empresa tota la vida, sí. I 20 i 40 anys tranquil·lament, Però vull dir que jo celebro, jo conec un jove que prospere, ojo, i que guanye diners, però molts diners, que n'hi ha que guanyen, més que nosaltres, cuidado. O sigui, amb tots els negocis que puguem tenir, el que sigui, o sigui, guanyen diners és perquè, home, ho saben fer, han estudiat i tenen capacitat i són, vamos, estan al loro de tot.
Bueno, millor per ells. Parlaves del món de l'habitatge, ràpidament, l'altre dia en una xarxa social es va divulgar una, no sé si era una estafa o un intent d'estafa, de cobrar 900 euros només per fer la visita d'un pis de lloguer. Dius, sort de les xarxes i de divulgar coses així, perquè dius, dintre la dificultat de les coses, molta gent pensa fer negoci a l'esquena d'altres.
Jo, entre d'altres, em dedico a això, i jo això no ho sé, no ho crec, ni ho he vist, ni ho he sentit, sí que sento, o sigui, bueno, ha sortit a la tele, cuidado, jo, a la televisió, per exemple, amb notícies a Espanya, sí que he vist que hi ha immobiliàries en llocs de molta feina, molt turístics i molt d'això, que n'hi ha que diuen, bueno, però si vols fer visita, et cobraré la visita, l'hora o el que sigui, perquè, clar, n'hi ha que només fan que, bueno, no ho sé, aquí no es fa, perquè no es pot fer, ni és ètic fer-ho, ni és ètic fer-ho.
Bueno, el bo és que avui dia, diguem, gràcies a tota la digitalització que tenim, quan passen coses així s'escampa molt ràpidament.
També hi ha molts bulos, O sigui, a internet, de no sé què, no sé quantos i tal, igual que preus s'alquila, no sé, una llitera per 500 euros, 600 euros. Hosti, no ho sé. Clar, això, vull dir, a l'època que estem, és possible, no és pas increïble, però dius, home, no és correcte, no és legal, i això, vull dir, d'alguna manera s'hauria de perseguir, però, clar, davant la situació n'hi ha que s'agafen amb un ferro calent.
Malauradament sí, no?
Sí. Ferran... No, la qüestió dels bulos és algunes vegades hi ha coses increïbles, però hi ha mecanismes també per saber si és un bulo o no.
Sí,
hi ha mecanismes... Sí. Jo... El dia que vaig veure una foto d'un vagó de metro a Madrid explotat amb les finestres i van dir un patinet elèctric, la primera cosa que vaig fer és no creure-ho. Però després vaig anar a la premsa més o menys d'aquesta de paper, més seriosa, així, i diversos. Llavors, ABC, sí, havia explotat un patinet amb el metro de Madrid. País, llavors vaig dir... Però d'entrada no m'ho vaig creure, perquè la destrossa que va fer aquí, dins d'aquell vagó va ser terrible.
Ah, però va ser veritat que va fer una destrossa...
Home, i immediatament després ja van prohibir els patinets al transport públic.
Sí, sí, sí. Sí,
els
sí.
Patinets, primer a Madrid i després es va estendre a molts llocs, és a dir, a París ja no deixen anar amb els patinets. Exploten les bateries perquè les han manipulat.
Claro. No, vaig veure també en una casa, en un edifici...
L'altre dia, també... sí, però va sí. Haver, a la casa aquesta va haver-hi ferits molt greus.
Sí.
Però lo del, i ara pues, no, el transport públic no pots anar amb el patinet.
Sí.
Ja, vist la polèmica que creen entre els usuaris que no sempre són respectuosos, manipulats, velocitats i tal, sí. és una manera també, doncs, controlar una miqueta més, que no es faci qualsevol cosa.
Sí, sí.
Bueno, doncs hem acabat, sí. Senyors. Ha passat bastant ràpid aquesta horeta amb la vostra companyia. Ferran Goya, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Joan Maria Camp, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres i un plaer compartir tertúlia amb el Ferran.
Igualment, sí.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia. Amb Enric Fontbernat.